Bona nit, són les 10 del vespre d'aquest dimecres 5 de setembre i a aquesta hora obrim les portes del cabaret elèctric d'ICAT FM.
Cabaret elèctric, un programa pels que tenen els peus a terra i el cap als núvols.
I mentre nosaltres som aquí, al cabaret elèctric, de fet, hi ha un altre indret que s'anomena Bar Elèctric, està a la travessera de Gràcia de Barcelona, i comencen a treure al cap unes titelles internacionals. Són els Muffin Puppets, amb el seu espectacle Titirí Bustock. I en un altre escenari, en l'auditori, doncs hi toquen els Fangoria. De fet, des d'aquí se senten les primeres notes d'aquest concert que s'inscriu dins d'aquest festival d'estiu, el Mas i Mas. És una proposta força diferent a la que va sonar ahir en aquest mateix escenari, la de l'Orquestra Àrab de Barcelona. I si girem el coll cap a l'esquerra i mirem cap avall, arribem a Cambrils, de fet al Parc del Pinaret, on hi continua el Festival Internacional de Música Ètnica i Popular. Avui amb un viatge per les músiques gitanes dels Balcans. Ara mateix hi comença a sonar la música del grup romaní Xave. I ara tombo, giro el cap a la dreta i miro cap a les Rambles. Al Club Capitol també estan sortint a escena la Mercè Martínez i l'Oriol Vila, dirigits pel Marc Martínez, recreant aquestes escenes dures d'Alemany Forti. Però si els oients es connecten a icatfm.cat i posen l'ordinador en marxa a través d'internet i a través d'aquest post-it groc on hi posa webcam veure, veuran que dalt de l'escenari del cabaret elèctric hi tenim Le Petit Ramon, el Ramon Faura. Bona nit i benvingut.
Bona nit, què tal?
Le Petit Ramon, el Ramon Faura, l'hem convidat avui per fer un experiment d'aquesta nova temporada del Cabaret Elèctric. De fet, no ve en qualitat d'entrevistat, com tots els personatges que passen per aquí a l'escenari del Cabaret a les 10 de la nit, tot i que hi ha molts motius per fer-ho. Per exemple, dissabte, dia 15, dins del Festival Invictro, estàs fent una sobretaula amb Masoni.
Exacte, amb Jaume.
Sí. Que tocaràs, no és el primer cop, però sí el primer que ho feu a Vic.
Vam fer una cosa, però fora de l'Invictro. Quan vam fer la gira de sobretaula, vam passar per allà i ens vam passar molt bé, Vic.
I doncs avui Le Petit Ramon ve amb un rol ben diferent. Ell mateix ens ha proposat un personatge amb qui volia mantenir una conversa i a partir d'ara Ramon Faura es converteix en entrevistador.
La vida pot ser molt agradable si te la mires de lluny. Passejant pel passeig Colón i Montjuïc i al final. La vida pot ser molt agradable.
El Petit Ramon té ja dos discos al mercat, però avui, a més, a part de que ens estàs ajudant a fer el cabaret elèctric, doncs en exclusiva els oients estan escoltant cançons, aquesta primera, Montjuïc, allà al final, que formaran part del teu nou àlbum.
Exacte.
Avui fem un tastet, no sé quan tens previst que surti aquest àlbum, però...
Doncs no, la veritat és que encara no sé molt bé, suposo que a partir de gener-febrer.
Doncs, ja passaràs també per aquí pel cabaret en aquest cop. Intentarem entrevistar-te nosaltres. Els oients que vulguin ja ho saben, eh? Només cal que aneu al MySpace, Le Petit Ramon, i trobareu ja un tastet d'aquestes cançons d'un disc que vols anomenar Morts, Desastre i Barbàrie.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí. És un disc més trist que els altres. Jo crec que ja, tot i que el considero el final d'una trilogia, crec que és bastant diferent.
Doncs a la nostra pàgina web, icatfm.cat, hi hem posat l'enllaç al MySpace i a la teva web, però ara sí que faràs el que acostumem a fer aquí
molt
a la ràdio,
bé,
que és passar a l'altra banda.
Si no faig el ridícul.
I tu has triat per personatge entrevista el Jaime Rosales, director de cinema. Per què l'has triat, el Jaime Rosales?
Bàsicament dos motius. El primer és que era la seva primera pel·lícula, Les Hores del Dia, em va impressionar molt. no el coneixia, no sabia res d'ell, i vaig anar a veure una pel·li d'un director jove i bueno, clar, quan vas a veure algú jove o algú que comença, com passa moltes coses, sempre vas com amb una mica de predisposició per donar determinades coses, i no va caldre per donar res, em vaig quedar realment clavat al seient, i a més jo crec que bueno, em vaig sentir com amb moltes coses molt, molt vinculat. I després el segon motiu va ser que fa poc vaig llegir una entrevista i em va agradar molt el tono com de la persona, no? com explicava les coses, el que deia, i certa així vehemència i seguretat a l'hora de parlar, que em va també sorprendre concretament, i vaig dir, mira, si puc triar algú, doncs... Pues...
Molt bé, doncs recordem, Jaime Rosales, un director de cinema peculiar, llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, un dia va dir a casa seva, jo el que vull és fer cinema i vull ser artista. Així és com ell mateix es defineix, va estudiar cinema a Cuba i a Sydney i ha dirigit fins ara la pel·lícula que el Ramon Faura ens comentava, Les Hores del Dia, Premi de la Crítica Internacional a la quinzena de realitzadors del Festival de Cannes, i de fet la segona pel·lícula, La Soledat, em sembla. Jaime, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, gràcies.
Que també la vas presentar a Cannes aquesta passada primavera del 2007.
Sí, sí, també vaig tenir la sort de amb la segona pel·lícula també tindre la possibilitat de mostrar-la en un escenari tan privilegiat com és el Festival de Cannes. Sí.
Doncs gràcies als companys que tenim a Madrid, connectem amb el Jaime Rosales, en aquest cas els estudis d'ICAT-FM a Madrid, i ara sí que nois, Ramon,
molt bé.
Sé que ja heu parlat telefònicament un moment perquè no havíeu tingut... A vegades pot passar que algun personatge, com el Jaime, que li tocarà fer-ho la setmana que ve, vulgui entrevistar una actriu o algú que ell ja coneix. Però en aquest cas vosaltres no us coneixeu,
no.
És el primer cop que parleu.
Jo penso que és més interessant així, no?
Sí.
Que no us coneixem.
No, no. Què tal?
Molt bé.
Bona nit, com estem?
Molt bé.
Molt bé. Doncs mira, jo més que evidentment que fer preguntes així... A discreció, volia parlar d'un parell de temes, una mica del que t'havia abans mig comentat.
Molt bé.
Un era, bueno, això, no? Una cosa que crec que es torna a donar bastant, que és aquest fet de que hi hagi gent que, doncs, com en el teu cas, no? Has estudiat empresarials o econòmiques i fa cinema, no? Jo en el meu cas de arquitectura i faig música, i podíem trobar molts casos, no? I vull dir que estan apareixent una sèrie d'autors a diferents àmbits, que d'alguna manera no, la seva professió de formació no és per lo que després comencen a ser coneguts. I això, d'una banda, comentàvem que és una certa llibertat, i però de l'altra tampoc és una situació normal. I era una mica preguntar-te, bueno, parlar sobre aquest tema. Sí.
Començar a parlar amb això. Sí. No, jo el que penso és que té uns avantatges a tindre la vida resolta o buscar un treball alimentici que sigui fora de l'àmbit artístic, i també té inconvenients, no? Depèn de cada cas, no? Hi ha hagut cas d'artistes que han produït el millor rendiment sota un encargo d'una altra persona, no? I en situacions de màxima llibertat potser no donen la mateixa qualitat, no? I en aquest sentit, bueno, la meva situació personal és aquesta. Jo podria, en lloc de dedicar-me a la qüestió una mica immobiliària, fer televisió, publicitat o ensenyar cinema i treballar d'alguna manera en la indústria cinematogràfica d'una manera alimentícia, i a més procurar de fer la meva obra, no? Però em sembla que això... Em contagiaria potser, en el meu cas, d'una manera que no seria necessàriament positiva, no?
Clar, et contamines de com dinàmiques que no són les pròpies del cinema, per d'alguna manera, o...
Que no són les teves, no? I perquè jo no sé com és, no coneixo molt bé l'àmbit musical, en el sentit com es treballen els músics entre ells, com es fan els assajos i tot això, no? Però el que en el cinema, diguem-ne, que com és una indústria que implica molts diners, hi ha unes dinàmiques establertes, no? I es fan les pel·lícules o els programes d'una manera determinada, no? I jo quan faig les meves pel·lícules no les faig d'aquesta manera. Diguem-ne que el meu mètode de treball és molt diferent. I aleshores, quan estic en una pel·lícula meva, quan tinc control de la meva producció, puc imposar les meves regles, però si penso que si em trobessi en una situació, diguem-ne, professional, d'encàrrec extern, no sé si podria treballar d'aquesta mateixa manera, no?
Mm-hmm. Una cosa, una de les coses, bueno, abans no t'ho he dit, felicitats per l'última, La Soledat.
Gràcies.
que l'he vist aquesta tarda per venir ben fresc.
Com una mica deprimit, no?
Sí, bueno, ja em va bé el caràcter aquest.
Diu que se li han humitejat els ulls en una escena.
Sí, sí. Quan la filla, em sap que és a mitjana, que es queda sola, quan està fent el reparto de... dels mobles i sí. del pis, que hi ha un moment que és un petit gest, però sí. és absolutament veritable, per dir-ho d'una manera. Et quedes realment com clavat, que se'n va una a fer un cafè, l'altre desapareix del quadre, i allà realment m'ha inversionat molt.
Els oients que la vulguin veure, que sàpiguen que a Barcelona encara
sí.
es pot veure aquest
sí,
cinema.
Sí, el Casablanca, el de Girona. El de Girona.
Curiós que mencionis aquesta escena, perquè en aquesta escena jo vaig plorar en el rodatge, també.
Ah, sí?
Sí, és l'única escena que vaig plorar en el rodatge. Perquè, diguem-ne, que no estava previst que, que la Núria arrenquessi a plorar, no? Diguem-ne que... I de fet, va ser l'última toma que van fer, i en aquesta última toma va plorar d'aquesta manera molt, molt retenida, no? I em va, a mi també em va emocionar.
Sí. No? I una cosa que també, que al principi, quan comença la pel·li, dius a veure què passa... Bueno, primer hi ha aquell, si no recordo malament, el pla del camp amb vaques o hi ha animals... hi ha com un pal dividint, i després ja comença la doble imatge, no? I bueno, vas com mirant, i un moment on d'alguna manera he captat, o em sembla que he entès alguna cosa, que he trobat com molt, bueno, com molt ben col·locat, és també una altra escena que m'ha impactat molt, que és la conversa que tenen sí, la mare i el pare, quan es torna a trobar al poble, que ell s'emprenya quan se la troba al bar i tal, que després estan els dos, i llavors és brutal l'imatge, perquè és realment d'autèntica soledat, banda a banda, no? Perquè tu veus un diàleg, que de fet el sents, no el veus, perquè tu veus com dos esquenes, i aquesta espècie de dualitat entre els dos plans també ha sigut un altre moment de la pel·lícula que d'alguna manera acabes entenent com l'esforç, o el tour de force que al principi sospites de dividir el quadre en dos tota l'estona, no?
Sí, bueno, jo penso que... Jo el que... El Mies van der Rohe va dir una cosa que té validesa per tots els arts, no? Això de menos és más, no? Aleshores, jo el que vaig fer quan tenia la polivisió, que és a dir, dos imatges, tenia que aplicar d'alguna manera aquest principi també, perquè si no em trobaria que amb dos meitats, amb dos imatges, el que puc és produir una imatge molt barroca o molt redundant. I precisament penso que també es podia, encara que tinguessi dos imatges, produir una imatge molt despullida, on moltes coses es quedessin fora, no? I això és el que vaig intentar. Però jo penso que hem parlat molt de les meves pel·lícules i hem de parlar de temes que jo penso que també tenim en comú, no? Jo he vist també un concepte que en la teva pàgina web que m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè he pensat que potser era per aquest motiu que m'havies triat per fer l'entrevista i després del que has dit en la teva introducció no és per aquest motiu, no? I que era el concepte de terrorista, no? Que també estava en la meva entrevista del país que has mencionat, no? Jo penso que podem parlar del concepte de terrorisme, perquè en el món en el que vivem, en el que hi ha, penso jo, una repressió mediàtica molt transparent, molt, molt sutil, molt suau, l'única manera, penso jo, d'atacar el sistema, si podem utilitzar aquestes paraules, és amb actes de terrorisme, no? Entonces, jo, des del meu àmbit artístic, considero una mica que la meva tasca és de terrorista, no? Deia el Foucault, deia que ell era un artificier, no? L'artificier en el sentit del que manipula les bombes,
sí,
no?
De dinamitar conceptes, no?
Què penses d'això?
Absolutament d'acord. Jo crec que hi ha uns circuits... Bueno, hi ha com un pensament únic, que seria com a característica com fonamental de tot totalitarisme. Ara funciona amb altres mecanismes potser més subtils que no la simple prohibició, tot i que de tant en tant apareix igualment, com l'altre fa poc amb el del jueves, no, per exemple. I a mi em sembla que qualsevol esforç per trobar lògiques... artístiques o lògiques inclús retòriques, en el bon sentit de la paraula, que s'apartin del convingut, com a mínim serveixen per replantejar-te moltes coses, a tu i al qui ho mira o escolta o et llegeix, no? I en aquest sentit sí que em sembla bé anar a rebentar lògiques que ja estan com gastades, no? i que d'alguna manera serveixen com de paraigües que evita replantejar-se moltes coses que queden com tu diria, com donades per bones, com la paraula democràcia, no? La paraula ecologia, que al final de tant dir-les és que al final és que inclús, no sé, es tornes fora d'un lloc i és antiecològic o és antidemor, vull dir, s'arriba a aplicar paraules a situacions absolutament grotesques, no? I qualsevol cosa que doni la volta a aquestes coses em sembla que és, que com a mínim és saludable.
Sí, això estic d'acord, no? Però el que a mi m'interessa molt també és explorar el concepte de terrorista, no? Uh-huh. El terrorista en realitat és aquella persona que es troba en una situació de conflicte bèl·lic d'alguna manera i que no pot utilitzar les armes convencionals, és a dir, no està en una posició d'igual a igual quan diguem-ne que l'Alemanya atacava la França o a l'Anglaterra, estaven d'igual a igual, eren dues nacions i es feia d'una manera més o menys estipulada i noble, diguem-ne, de lluitar en el camp de batalla, etc. El terrorista és diferent. El terrorista és aquell que vol lluitar amb un gegant, no? És el David i el Goliat. Uh-huh. Tira la pedra i amaga la mà, no? I penso que és molt complicat ser un terrorista, no? És molt complicat perquè quan tires la pedra es produeix un efecte. Uh-huh. Però i després amagar-se és complicat, no? I jo, per exemple, jo no sé si és el potser que aquest concepte del terrorisme o de turista no és tan important, però per mi la meva indústria és molt complicat perquè com es manipulen molts diners, jo tinc d'alguna manera de convèncer i tinc d'alguna manera manipular els diferents agents financiers, industrials, etc., per fer-les pensar que la meva pel·lícula té unes característiques determinades i ha de tenir-les d'alguna manera d'una manera escondida, però al mateix temps és una proposta completament radical i és una bomba, i quan un espectador va veure això diu, però això no és realment una pel·lícula. No sé si tu vius aquesta qüestió de la mateixa manera.
Clar, és que jo crec que amb el tema de la música, jo crec que el cinema en aquest sentit té més vincle amb l'arquitectura, no? L'arquitectura també és una feina on has de pactar amb el capital directament.
Clar,
perquè és caríssim, no?
És que això és la paraula, clar, has de pactar amb el capital.
Sí, o enganyar-lo, no? Com feien els herois dels anys 20, no? Les vanguardies, que els venien una cosa i després es trobaven una casa raríssima i no podien viure dintre, no? Com a la Vil Savoie.
Però és molt complicat, perquè són molt gestos.
No, és clar, i cada vegada més, sí. A més, ara van disfressats d'enrotllats, amb el qual encara és més difícil, no? Jo crec que el de terrorista, en el fons, és un nom. Sí, jo feia servir Le Petit Ramon i terrorista, em van boicotejar un concert, perquè vaig anar amb la pata de tocar el 12 de març, i es va muntar un autèntic pollo a les afores de Barcelona, i també per proximitat vaig deixar-ho córrer una miqueta, no? Però també m'he donat compte que terrorista és una paraula que normalment l'utilitza el Goliat, com si diguéssim. És a dir, els nazis, a la Segona Guerra Mundial, quan estaven a França, havia la resistència francesa, i els comunicats oficials del govern de Vichy parlava dels resistents com terroristes. O ara es parla de palestins com terroristes, quan el que estan fent és senzillament defensar el seu territori.
És que és això, són resistents.
Exacte.
I per l'altra, per el poder, el resistent és un terrorista.
Exacte. I de fet, forma part del discurs Bush, qualsevol resistència que es trobi, posar-li l'etiqueta terrorista, no? Perquè d'alguna manera, de cara a l'opinió pública, allò que deien dels conceptes que ningú es replanteja de nou, quan sembla que si li dius terrorista a algú ja no cal discutir més. No? Ja li has penjat l'etiqueta, amb la qual ja és com dir, abans es deia mal o demoníac, i ara es diu això, i tots estan tranquils, no? I això a vegades impedeix que et paris a pensar, bueno, a veure, ojo, si aquest senyor estava vivint aquí i de repente l'estan traient fora, potser més que un terrorista és un tio emprenyat, no? I vull dir que a vegades les paraules està bé matitzar-les, no?
Sí, no sé, jo penso, jo per mi és no m'estranya gens que a nivell polític el terrorisme i la forma d'acció en terrorisme tingui tanta importància en aquest moment, no? A nivell polític, perquè jo a nivell cultural em sembla que m'identifico bastant en, és a dir, jo penso que si la meva vida m'hagués portat al territori de la política, que no em portarà, penso que mai, penso que possiblement hubiera terminado siendo un terrorista. Penso, no ho sé. Potser no.
El Jaime Rosales dels estudis d'ICAT FM a Madrid, i entremig hem posat un nou tema de Le Petit Ramon. Això és una exclusiva, no estarà fins al gener presentat d'una manera oficial. És la cançó Mal al cor, on el terrorista cada cop està més com a romàntic enamorat.
Sí, però aquí apareix al final, Jaime, fixa't en l'últim vers. Sí.
Doncs si tens alguna pregunta més pel Jaime Rosales...
Sí, no, ara que parava això, política... Una altra cosa que també a mi m'interessa particularment de parlar amb tu i del teu cinema és que el tema polític, en el sentit com més, potser més fonamental de la paraula política, que és social i econòmic, està molt present, no?, tant en aquesta pel·lícula de la Soledat com a les Hores del dia.
Sí, per mi és important, no?, tota pel·lícula d'alguna manera és política, però al mateix temps, per mi... penso que és important en el moment que vivim actualment, i molt especialment a Catalunya, hi ha una excessiva politització de la vida pública. És a dir, que em sembla que tot està polititzat, i la dimensió que ha pres la política i els polítics és excessiva, no? La política està la cultura, la medicina, l'escola... a l'esport. Penso que això no és bo, no? Jo penso que això provoca també que el ciutadà, a la persona, que les persones abandonin les seves responsabilitats, no? Perquè tot lo ha de resoldre a la política, els polítics, no? I sí que tinc una més que una percepció política o social, jo diria sociològica, no? Jo tinc una mirada a la societat, al que passa, no? Penso que hi ha una certa alienació, una certa desestructurament de l'individu i de les famílies, i una massa importància del diner i moltes coses, no? Que d'alguna manera són a la meva pel·lícula. Però jo reivindico també la necessitat de quitar poder als polítics, que despolititzar la vida pública de forma que els ciutadans recuperem la nostra responsabilitat i l'assumim, no?
S'haurien de reinventar bandos, creus, per exemple?
No, jo penso que no és tant una qüestió de bandos, perquè finalment aquest és un altre problema. A mi em semblen molt, molt semblants, un bando d'un altre. Jo he tingut l'oportunitat de conèixer els polítics que he conegut en diferents països i en diferents orientacions, i generalment sempre tinc la misma impressió, és que són molt similars i són bastant incapaços. I això també em crida molt l'atenció, no? Perquè per què el donem a una persona tanta responsabilitat, tant poder, quan aquesta persona és un incapaç? És un problema, això. Entonces, aleshores, no sé, jo penso que si arribéssim a recuperar, no?, una iniciativa ciutadana, individual, i això es transformés en una acció política, però més desperdigada, jo penso que seria millor per tots nosaltres. És el que penso.
Però, per exemple, amb el tema aquest dels polítics, dels diners, etc., una cosa de la teva pel·lícula que jo he trobat com molt encertada és que, a part que el tema dels diners sortia sovint, part de la bronca dels diners és a través del pis aquest, no? Famós i a més és un tema absolutament candent el devastament de les costes, hi ha grues per tot arreu. Jo he estat un mes voltant per França i Itàlia, mig de ple, mig de feina, i de sobte vaig dir, hòstia, porto dies viatjant i no veig ni una grua, i a Barcelona obro la porta i me'n trobo cinc, no?
Espanya és brutal.
I en aquest sentit, potser els polítics, potser sí que en alguns temes s'havia de despolititzar la vida pública, però en canvi en altres jo crec que a vegades als polítics els hi falta, almenys als d'esquerres, que són els quals jo em dirigiria, certa voluntat de realment parar els peus a certs lobbies de poder com el de la construcció, no?
No, és clar que s'ha de regular les coses, això és clar, no? Per mi, jo penso que s'ha d'establir unes regles del joc i unes limitacions, no? Penso que el mercat és molt ineficient si es deixa sense ninguna limitació, no? El mercat sense ninguna limitació té una tendència natural al monopoli, com la democràcia sense limitació té una tendència natural, penso, a la dictadura, no?
Sí.
I a l'acumulació, perquè el mercat vol acumular diners i el polític vol acumular poder, no? Això és molt clar, per exemple, amb el Chávez, sí, o inclús amb el Sarkozy, per parlar de polítics d'orientacions molt diferents, no? I jo penso que és molt important limitar, no? Jo passo les meves vacances a Mallorca i fa mal, no?, veure les costes, unes costes realment molt boniques, com es poden estropear, no? Però al mateix temps, establir unes regles del joc i deixar-les, no? I després retirar-se de tots els àmbits, no? És que sembla que no hi ha un dia en el que en un periòdic surt el Rajoy i el Zapatero, el tal i el qual, no?
Sí. Escolta, Jaime, que em diuen que ens queda poquet. Et faig l'última pregunta, si et sembla.
Molt bé.
I així, com per tancar una miqueta, tornem al cine i et faig una pregunta que suposo que com a cineasta te la deuen haver fet i semblarà tonta, però jo, com és el primer cop que parlo amb tu, no puc evitar fer-la. I és aquella pregunta típica de referències, no? O padrins a nivell mestre. Jo potser ara aquí m'arrisco a quedar com un incaut, però una de les que se m'ha corregut mirant la pel·lícula avui seria el Bresson de Lancelot Dulac, per l'esteticitat de la manera de com els actors sí que actuen però no són excessivament patètics, no? És algo que t'ha marcat o que has tingut en compte?
Sí. El que passa, sí, evidentment. El que passa és que Jo també, abans, quan parlàvem, una manera d'aproximar-se uns als altres és per les referències, no? Jo deia, em sembla la teva música que té influències britàniques, no? I també penso que franceses, però molt presentment britàniques, em semblava a mi. Però, finalment, el tema de les influències o de les resonàncies és delicat, no? Perquè en el meu cas és molt variable, no? En un moment donat potser que hi ha un cineasta, un filòsof o un escriptor que és molt important per mi i després deixa de ser-ho, no? I això em va passar, per exemple, amb el Bresson en l'àmbit del cinema i també amb Deleuze en l'àmbit de la filosofia, no? Les meves primeres pel·lícules penso que estaven molt influenciades per Deleuze i per Bresson de formes diverses i ara en aquest moment em sembla que m'interessa més un Tarkovsky i un Kierkegaard, per dir-ne, no? Perquè no és tan, no sé, penso que estic en un moment una tendència més espiritual, no
més
sé.
Nòrdic, no? Més
sí,
fred, no?
Sí, però més també enfocat més hacia una espiritualitat, no? Que penso que també un dels grans problemes de la nostra societat, del nostre moment, és la carència espiritual, no?
Tinc enveja dels teus ulls i tinc enveja dels teus pits. Tinc enveja dels teus ulls que són tan pocs, que són tan pocs. Nena serena, guapa i caritativa, així m'agrada sota el coixí. Ria i era neta i ensopiga, restos teus peus.
Doncs al llarg d'aquesta entrevista hem estat escoltant de coixinet la música de Li Petit Ramon, del Ramon Faura. Et prometem que quan aquest disc vegi la seva llum amb aquest títol tan espaterrant com era Morts, Desastre i Barbària, doncs
sí,
et farem nosaltres a tu l'entrevista aquí al Cabaret Elèctric. Estem molt contents perquè la cosa no podia haver anat millor. I el Jaime Rosales, Jaime, doncs la setmana que ve, si tot va bé, tal nit com avui de dimecres, et tindrem aquí amb un convidat que de moment encara no podem desvelar.
Molt bé, amb molt de gust, i moltes gràcies al Ramon per tot, no? per haver-me escollit per aquest moment tan agradable, i el desitjo molts èxits, que estic segur que vindran.
Igualment, i encantat, ha sigut un plaer.
Igualment.
Doncs Jaime, gràcies també a tu, sobretot per haver-t'hi prestat i per la setmana que ve estar aquí, i agrair a l'Ima Garrido, que està als estudis d'ICAT FM a Madrid, que ens hagi ajudat a nivell tècnic per fer possible aquesta connexió. Fins la pròxima, que vagi bé.
Gràcies, que vagi bé.